a la monarquia. Per tant, si la monarquia vol constituir-se i mantenir-se com a estructura d'estat, en el sentit de referència, de pilar, de que, escolta, moltíssima gent és monàrquica legítimament, doncs ara era l'oportunitat per donar-li una vida democràtica més pura a la monarquia espanyola.
És que com a cap d'estat, fins i tot, no?
Jo soc republicana, eh? És a dir, que quedi clar, ara respecto la gent que no ho és. I, per tant, entenc que per aquesta gent el que ha succeït no és saludable.
Clar. Home, jo coincideixo que les monarquies estan, o sigui, estan en crisi o sota la lupa a tota Europa. Però en aquest cas, és a veure, vol dir, o sigui, que estàvem commemorant la mort del Franco, ja hem lliscat cap a commemorar o no els orígens de la monarquia. Però en tot cas, a veure, insisteixo, és que no enganyem... O sigui, el rei arriba a ser-ho de la mà de Franco... pel mateix que tot l'establishment polític de la transició arriba a ser en virtut d'un pacte amb el franquisme. És que tot dir una altra cosa és dir mentides.
Sí. No parlem de la transició, ara.
No, ja, però és que aquí es vol donar una imatge romàntica, com si Franco hagués mort per l'acció del maquis, o sigui, Franco no va morir com Hitler, Franco no va morir com Mussolini, Franco va morir com va morir, i la democràcia, no només la monarquia, va néixer com va néixer. Llavors, home, a partir d'aquí parlem-ne...
No se li deu a Franco, la democràcia, Anna.
No se li deu a Franco, però se li deu a la gent que va decidir fer una transició.
Molta altra gent.
D'una determinada manera i no d'una altra. Perquè els que l'haurien volgut fer d'una altra o van fracassar o van tirar la tovallola. Això és així.
Van pactar.
Són les 10 i 2. Amb Jofre Llombart, Gemma Calvet, Pere Rossinyol i Anna Grau, la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio. Ara parlarem també amb Eduard Romeu, vicepresident econòmic del Barça, de la situació econòmica que viu el club. Però abans, a aquesta hora, donarem veu a una bona causa i avui, en nom de la Fundació Gasol Foundation, saludem l'exjugador de la NBA, Pau Gasol. Pau, bon dia.
Hola, Ricard. Sabies que gairebé la meitat dels nens i nenes no dormen les hores recomanades? Això afecta la manera com se senten, com mengen i com es relacionen amb els altres. El son és un hàbit al qual, de vegades, no dediquem l'atenció que es mereix. En canvi, és fonamental per recuperar energies i regular l'organisme, especialment durant la infància. Aquest és un dels 4 hàbits saludables que promocionem a la Gasol Foundation, juntament amb l'activitat física, l'alimentació i el benestar emocional.
Gasol Foundation.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Voilà! Les megabotigues de l'esport i la moda casual... ara de rebaixes.
Sí, vine a les rebaixes de Gual·la i gaudiràs dels preus més baixos de la temporada amb les millors marques de roba, calçat i esport.
Gual·la!
Ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes. Aquest diumenge obrim.
Si obres el llibre del Benviure per la pàgina 9, podràs llegir la següent reflexió. La felicitat no te la donen els metres quadrats. La felicitat te la dona la gent amb qui els comparteixes. Amb el cupó diari de l'ONCE pots guanyar fins a 500.000 euros de dilluns a dijous i practicar el Benviure. Cupó diari de l'ONCE. Et toca Benviure.
A tots els que jugueu a l'ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Per fi! És Black Friday!
Això ja ha passat, Al.
I aquests preus tan baixos, di?
Aldi, són sempre baixos, Al. I baixen encara més cada setmana perquè estalvies sempre.
Estalvia amb la banana?
A només 1,05 al quilo. Un 27% menys.
Així de fàcil?
Així d'Aldi.
Una carta del Mickey dels 5 segons, plena de paraules, petons i ganes de jugar. La descobriràs al llibre La Carta Viatgera, a la venda a la botiga Trescat i als punts habituals.
Bon dia, la puc ajudar en alguna cosa? Busca un sofà, un matalàs, decoració?
Sí, busco el meu marit. Érem aquí a la botiga provant sofàs i no sé on...
Relaxem-nos més. A Galeries El Tresillo estem de rebaixes. Rebaixes de fins a un 50% en sofàs, matalassos, decoració i molt més. Galeries El Tresillo.
Hi ha qui acaba de sentir com es trencava un gerro. Hi ha qui acaba de sentir com es cometia un assassinat. Si ets dels segons, és que ets de Crims. Cada divendres a la una del migdia, un nou capítol a Catalunya Ràdio. Crims, amb Carles Porta.
A 3CAT estem de viatge. Un viatge cap al futur de la teva tele, la teva ràdio, la teva plataforma. I volem gaudir de cada moment. Perquè el millor de fer un viatge no és arribar, és l'entusiasme de fer-lo. 3CAT. Ens mou l'entusiasme.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Són les 10 i 5. Eduard Romeu, exvicepresident econòmic del Barça. Bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia i bona hora, moltes gràcies a vostès.
Com de preocupant és per vostè la situació que està vivint el Barça?
Bé, jo crec que hem de diferenciar el que és la situació de neguit i també de cert trasbals i matxa, que això és una evidència que estem al focus mediàtic ja des de fa molts dies, involuntàriament segur, de la situació realment econòmica. Jo crec que la situació econòmica està molt a propet de redreçar-se i, evidentment, totes les passes que s'han anat fent així ho confirmen, fins i tot dels estaments que ens han estat més complicats d'arribar a convèncer, com és això de ficar-nos a la regla 1-1, que el que ens ha de permetre, evidentment, és no haver de fer més malabarismes ni operacions extraordinàries i les anomenades palanques ni coses semblants. Oi? Per tant, des d'aquest punt de vista, jo crec que des del punt de vista econòmic i solvència del club hi ha una bona tasca i pràcticament doncs, jo diria que és el moment que podem donar per redreçat, molt a propet, de donar per redreçat. I l'altra qüestió és, doncs, escolti, quan comenci doncs, a generar el que és l'Spotify Camp Nou i l'espai Barça amb la totalitat de possibilitats, doncs això serà una realitat. No? Per tant, econòmicament no estic amoïnat, però, és clar, des d'un punt de vista imatge, doncs ens fa popar tot això.
Clar, perquè, és a dir, econòmicament, vostè, és a dir, com es pot entendre? És un argument que aquests dies sortia sobre la taula i li vull preguntar a vostè directament perquè em pugui explicar una mica el funcionament de tot plegat. És a dir, com es pot entendre que el Barça fitxi un jugador top com el que estem parlant, es gasti el que no té i no tingui garantit que el pugui acabar inscrivint?
A veure, això és com tot, no? T'has de remuntar a qui són els acords que tu has arribat amb els estaments i aquí també doncs, sí que li reconec que durant els 3 anys que jo he estat al fons de la vicepresidència econòmica, doncs és veritat que hi ha hagut incompliments, hi ha hagut canvis de criteri a mig partit, com dic jo, i aleshores coses que pensaves que havien de ser d'una manera han acabat sent de l'altra i t'han obligat doncs, a fer maniobres d'aquestes de tard i a darrera hora. No? En principi, també s'ha ajuntat, probablement, doncs, que quan havíem d'acabar la inscripció d'aquest jugador se'ns produeix la lesió del porter, hem de donar prioritat doncs, a cobrir aquesta vacant. Bé, una sèrie de circumstàncies doncs, que han fet doncs, que arribéssim al dia X, oi? I no poguéssim tenir el tema resolt com tots haguéssim volgut. Entre altres coses, perquè no se'ns han respectat, estic convençut. No he dirigit jo les negociacions perquè no sóc part, òbviament, però vaja, coneguent els precedents, tinc clar que hi havia unes garanties que després no s'han arribat a executar, no?
Perquè de quants diners estem parlant, ho sap vostè?
No crec que sigui una xifra gaire rellevant, sincerament. No. I és més, i tampoc és una qüestió de diners, perquè en aquests moments els comptes del club... I això, evidentment, és com tot, no? Quan tinguem tota la informació, tots plegats ho podrem apreciar, no? Que segur que en aquests moments les línies de crèdit estan sense disposar, hi ha saldos importants al club, perquè s'ha fet una sèrie d'operacions doncs, molt avantatjoses, però una cosa és que tu tinguis el diner líquid per poder fer una operació i l'altra és que tu tinguis la capacitat d'inscripció per aquest malson que encara arrosseguem, que es diu fair play. No? Per tant, són dues coses totalment diferents. No?
És a dir, l'1x1, diguéssim, això de que tant ingresses tant pots gastar.
Sí, però exacte, però l'1x1 també comporta que si vols entrar algú has de sortir algú per la mateixa xifra. Per tant, no és que estiguem sobrats de fair play. Simplement l'1x1 vol dir que no has de fer malabarismes addicionals i multiplicar per 3 les sortides com fins ara era. No?
Però aleshores també, és a dir, el model econòmic d'un club com el Barça sempre estarà hipotecat, diguéssim, per exemple, aquest ingrés extra no, pels seients VIP que volen fer els pròxims 10 anys, que permetria al Barça complir una vegada més amb el fair play econòmic, seria una mena d'hipoteca al final.
No, a veure, pensem una cosa. Això que parlen ara dels seients i que, evidentment, era una possibilitat que no estava ni plantejada en el pla de negoci que es va fer quan es va fer el finançament de l'Espai Barça, perquè era un tema de possibilitats, però que no havíem arribat ni a valorar ni a executar. No? El que passa que recordin que tal com està dissenyat el finançament de l'Espai Barça, tot el que genera l'estadi va com amb una bossa determinada. És a dir, això no té incidència en el que seria l'àrea esportiva. Vol dir que els diners que s'hagin rebut, les quantitats importants que s'hagin rebut a conseqüència d'aquesta cessió de drets, perquè no és cap venda de res, és una cessió d'uns drets perquè es puguin comercialitzar una sèrie de seients VIP. Simplement és això. Aleshores, aquests diners que entren queden en una bossa i aquesta bossa, lògicament, és la que ha d'anar a repagar tot el procedent de l'Espai Barça. Per tant, aquí ens trobarem en una situació en la que tindrem molts més ingressos dels que havíem previst en un inici respecte a lo que és l'Espai Barça, amb la qual podrem repagar abans d'hora o, evidentment, hi haurà uns excedents majors que es podrien dedicar, lògicament, a les altres activitats del club. Per tant, jo crec que com a operació és una magnífica operació, el que passa que hem d'esperar que se'ns pugui explicar exactament com ha anat el muntatge, no? Però al final, escolti, li posaré molt senzill, no? Això és com el Barça té en aquests moments, són uns 80 escaig mil abonaments. Aleshores, doncs, vostè té un abonament i vostè, en condicions normals, fora d'aquest període extraordinari de l'Espai Barça i que hem hagut d'anar a Montjuïc o que jugarem en precari encara en quant no 100% d'aforament els propers any i mig, aproximadament, doncs no estarà habilitat el seient lliure. Però en condicions normals, el soci abonat que no vulgui anar, ho pot posar al seient lliure i podria arribar a ressarcir-se, és a dir, a recuperar el que és màxim un 90-95%, parlo de memòria, de l'import que costa el manteniment anual del seient. Oi? Aleshores, sabem també que hi ha gent que fa coses que no es poden fer, que és vendre 6 partits, no? Escolti, ve el Madrid, ve el Manchester, i hi ha gent que està disposada a sobrepagar. Això teòricament està prohibit, això teòricament no es pot fer, tot i que sabem que a vegades hi ha gent que ho fa. Bé, però el club no ho té reglamentat, el club ho té reglamentat a través de l'Espai Barça. Bé, l'únic que s'ha fet és una concessió amb una petita part de VIPs, que no són els seients ordinaris, són uns seients ja VIP. Per què? Perquè es va haver de fer un número més important de VIPs perquè es pogués repagar amb normalitat el préstec que es demanava per l'Espai Barça. Aleshores, amb aquests inversors se'ls ha donat la possibilitat de dir, escolti, paguin una prima important a hores d'ara i amb el pagament d'aquesta prima i els pagaments anuals que corresponen a les quotes dels seients igualment, com estaria previst, doncs vostès els poden comercialitzar. Per tant, els poden deixar lliures i no seure's ningú, o els podrien revendre, o podrien fer el que els doni la gana durant un període determinat. Sí. Això és l'únic que s'ha fet. És l'únic que s'ha donat aquest dret. Res més. És com si a mi em diuen, senyora, veu, el seu seient que està al lateral, no sé què, molt bé. Miri, en lloc de pagar-me, no sé ara quant ens costa, però 800 euros a l'any, pagui'm en 10.000 i vostè pot disposar d'aquest seient i fer el que vulgui. Sí, i el dia que ve el Madrid el rebenc per 12 i encara guanyo calés. És això, ja, no és res més que això.
Passa, tenim una última hora. Es veu que hi ha un grup de socis del Barça que han presentat una denúncia a la Comissió de Disciplina del Club pel dany reputacional causat per aquest cas del Dani Olmo i el Pau Víctor. És el que vostè també assenyalava que li sabia greu del Barça.
Sí, lògicament, és un tema totalment involuntari nostre com a socis del club, òbviament, i que ens sentim, doncs, vaja, és lleig, oi? I, lògicament, és totalment contrari al que vol, segur, el president i la junta directiva, no? Aquí, evidentment, doncs, com tot, com sempre passa, hem tingut els entrebancs dels estaments, parli de la Liga, parli ara que si la federació es posa d'acord o no, diferència de criteris amb l'auditor, etcètera. És a dir, el Barça, des d'aquests terminis, que estic parlant aquests 3 darrers anys, que són els que puc parlar en propietat, ens han posat tots els entrebancs del món haguts i per haver, i totes les interpretacions que hi ha hagut, perquè a vegades no totes les coses són matemàtiques, no són 2 i 2, 4. Doncs totes les interpretacions han estat les més rigoroses També, per altra banda, pels focus mediàtics que hi ha sobre això. Ningú s'atreveix a fer el que podria considerar una interpretació positiva, no? Per què? Pues perquè si la Liga fes una interpretació potser a la que s'havia compromès, doncs probablement sortirien altres clubs, i alguns se'ls ha dit, no? Com l'Atlètic de Bilbao, el Sevilla, l'Atlético de Madrid, molt beligerants amb això, i presentar una denúncia, i ja hi som, no? Aleshores, tot això ho embolica, no? I embolica que fa fort. Però vaja, la part positiva per mi és que cada vegada estem amb menys dependència d'això. Ja hem assolit aquesta regla de l'1-1 i a partir d'aquí, doncs, cada vegada ens tenen menys lligats. El que passa és que hem de ser cautelosos encara. Tenim un patrimoni en joc, que són, com bé diuen vostès, aquestes inscripcions d'aquests jugadors. Per tant, intentem que això es resolgui positivament i fem força perquè això sigui així. I, escolti, i a partir d'aquí, quan vulguin depurar responsabilitats, perfecte. Però també li dic una cosa. Estem a un any i mig, tot estirar d'unes eleccions, per data que toquen. Per tant, deixem treballar, deixem acabar les coses com s'han d'acabar. No, no trenquem la joguina abans d'hora, que no hi guanyem per res. Entén?
Eduard Romeu, gràcies per acompanyar-nos, com sempre. Que vagi bé.
Molt bé, gràcies a vostès.
Adéu-siau. Pere Rossinyol.
Home, jo em sorprèn que digui que no hi ha un problema econòmic, que estem molt a prop de resoldre aquest problema econòmic. Jo crec que, òbviament, ell és part del que s'ha fet fins ara, però crec que el problema econòmic del Barça és enorme en aquests moments. Està llunyíssim de sortir-ne. Per mi el cas més paradigmàtic és el del Barça Studios. El Barça Studios, que es va vendre com una de les palanques, encara està a dia d'avui en el balanç, amb més de 200 milions d'euros posats en el balanç, quan pràcticament tothom està d'acord en que és fictici. És a dir, en algun moment, ja aquest any passat, l'auditor, perquè l'Eduard Romeu ha dit que han hagut de complir enormes exigències, quan en la pràctica la realitat és que l'auditor, fins ara, i també les regles federatives, han estat molt comprensives amb la situació complicada del Barça i han deixat apuntar en balanç coses que a cap empresa li deixarien, com aquest famós Barça Studios. El dia en què aquests milions, més de 200 milions del Barça Studios, hagin d'entrar en el balanç, treure's del balanç, perquè és fictici, excepte si hi ha un miracle, doncs el Barça té un problema, un forat enorme, no resol i lluny de resoldre. Anna, i després, perdó, digues, un segon, Ricard, no, perquè fins i tot si es diu que s'ha millorat la situació amb aquesta última operació dels palcos VIP, jo estic enormement preocupat per l'opacitat al voltant de l'operació. Jo voldria saber quins fons han comprat això, quines regles s'han posat. L'Eduard Romeu deia que puguin disposar d'aquests palcos com vulguin. Home, fons àrabs, hi ha algun codi mínim de respecte de que, per exemple, no s'haurà d'entrar en vel en aquests palcos VIP? És a dir, hi ha una opacitat extrema amb una operació estranyíssima que es vol fer passar com si fos, a més, normal i corrent, quan és una cosa que no s'ha vist mai.
Anna Grau.
A veure, el món del futbol... A veure, jo dic una cosa que és una botada, i la gent es pensa que ho dic de broma, i no ho dic de broma. Jo sempre dic que jo seria partidari de legalitzar les drogues, totes, i, en canvi, il·legalitzar el futbol pels mateixos arguments, que si provoca violència o crim organitzat o activitats fosques, doncs, vaja, els fets em remeteix. Evidentment, el Barça no té el monopoli, ni és l'únic club que fa de més i de menys, me'n venen altres al cap, aquí, doncs, i d'altres colors. Ara, és evident que l'actual directiva s'ha acostumat a viure molt perillosament i embolica que fa fort, i d'alguna manera és allò del too big to fail, doncs too Barça to fail. O sigui, com que és el Barça, no se'l pot deixar caure. Home, l'última incidència que hem sabut, que és aquestes cautelars davant del CCD, doncs això probablement sortirà bé, perquè allà és un organisme sensible a la pressió política, és a dir, doncs que més enllà dels fets objectius es mira la importància sociològica del Barça, doncs, per Catalunya i pels partits que governen a Catalunya, i no només a Catalunya. Ara, és clar, per exemple, ara, Pere, quan et sentia això parlant de pretensions d'exemplaritat, mira, tots aquests cataries, tots aquests, quan es compren, només inverteixen en energia, en clubs de futbol i amb coses així. Ara, si es compren, manen, eh? Probablement ells, que hi hagi o no hi hagi vels al Camp Nou, és el que menys els interessa ara mateix. Uh-huh. Però, és clar, dius, potser a vegades hauríem de revisar on posem els nostres cors simbòlics, perquè, és clar, els hi donem a entitats, a clubs, doncs un gran poder de representació emocional, simbòlic i tal. No, no jo, que a mi el futbol, diguem-ne, em deixa feliçment indiferent. I després passa el que passa...
Es nota, Anna, es nota.
Per exemple, en aquest cas, això del Dani Olmo. Sort n'hi ha hagut que aquest xicot és de Terrassa i, diguem-ne, que és dels del que sent els colors i la samarreta. Això et passa amb un internacional d'aquests mercenaris...
No, és per això que deia Rafinha just ahir, el capità de Barça, que deia, home, és que aquí ara si hem d'anar a fitxar altres jugadors internacionals, doncs això s'ho miraran d'una altra manera, no? No serà tan fàcil.
Però dius, esclar, vull dir, aquí el que em diem a Girona, aquí no s'ha fet un paper gaire galdós, que segurament per ser el Barça... Vull dir, això li passa al Girona i pobret no n'hi passen ni una, però bé, el Barça, diguem-ne, és el Barça.
Gemma.
Jo penso que la situació econòmica del Barça és tan difícil des del principi, és a dir, ja quan va incorporar-se a la presidència d'Àngel Laporta ja sabien que aquest era el problema, un gruixut de sostenibilitat econòmica, i sense diners, veient les primes que cobren els jugadors, doncs s'han de fer malabarismes. Jo crec que estan en aquest terreny, en el terreny dels malabarismes i d'alguns laberints jurídics. I en general és evident que a tothom li agradaria, i els que han fet oposició en les eleccions doncs estan molt a l'aguait perquè aquestes situacions no puguin reconduir encara a una situació pitjor en el club, però també és veritat que la situació de gestió d'una dificultat econòmica com la que té el Barça amb el projecte que hi ha, amb, com deia l'anterior vicepresident, amb l'Espai Barça i tots els costos afegits a tot això, doncs demanen una pulcritud en la gestió econòmica important, i per tant doncs han d'habilitar-se sistemes d'auditoria interna i externa permanents perquè ells puguin estar tranquils, perquè imagineu si el que estan fent és per gestionar bé i poder obtenir resultats esportius millors amb nous fitxatges, doncs és evident que no és fàcil la posició tampoc dels actuals directius. Ara, per això, per poder defensar aquesta posició, el que has de fer és una màxima transparència absoluta en termes comptables i també en el que són els controls interns i externs que s'estan efectuant.
Anem ara cap a la peixateria.
Josep Borrell, Europa, temes internacionals que no interessen a ningú, fake news, no interès, Franco, no... El Barça, 1:20 hem hagut d'esperar per tocar el tema realment important del dia. És que la veritat, Josep Borrell, la gent no, fake news, sí, n'hem parlat molt. Franco, qui és Franco? Que està ha mort al llit, que això s'ha dit, que ningú sabia. Franco ha mort al llit. Avui sort n'hem tingut, que l'Anna Grau ens ho ha dit, perquè ningú sabia on t'havia mort. I l'Anna Grau ha dit dues veritats com un temple. Franco va morir al llit i no ens podem fer trampes al solitari. Que jo, per això és una sanció de 2 mesos, que està avisada. Està avisada. El comitè de competició l'ha de suspendre 2 mesos, perquè fer trampes al solitari està prohibit en aquesta tertúlia.
Bon dia, amigues, bon dia.
Bon dia.
Com he sentit la llista dels titulars d'avui, dels tertulians titulars, i sento Anna Grau, dic, home, això és fake news.
L'Agnès estava de viatge.
En el temple, en el temple de la pau.
Ja. Hem fet uns moviments.
A la tertúlia, que és el temple de la pau.
Que no m'hi voleu o què?
M'hi fot l'Anna Grau, home.
I
s'ha notat, S'ha notat, collons, s'ha notat.
Home, ha acabat dient que s'ha d'abolir el futbol.
No, jo dic que jo ho faria. Jo ho faria.
I tots drogats pel carrer.
Sí.
Això sí que ho ha dit.
Millor seria el meu. Menys futbol i més porro. Sí.
Perdó.
Això és un comentari d'Anna Grau, Ho dic per assenyalar que no és l'editorial del programa,
No.
Mare
meva. Ja vull veure, els carrers de Barcelona tothom fumat. Sí, vull dir, és que, esclar, portar una tertuliana amb aquestes declaracions...
Home, clar, sí, no.
També t'haig de dir, aquesta entrada visceral d'en Pere Rossinyol comentant el Barça, jo el veig com a president de la cooperativa Barça.
Bueno, el Barça ara és una cooperativa en la pràctica perquè és propietat dels seus socis. I això és el que està en joc. Està a punt de deixar de ser-ho.
Veus? Ja surt. No, m'agrada. És que t'ho he notat, Pere, t'ho he notat. Dic, nena, dic, aquí hi ha algú d'alternatives econòmiques. Mira.
A mi em sembla que una tarda hauries de tornar a entrevistar el senyor Romeu, que digui... Que, o sigui, avui aquesta entrevista així de broma que ha fet, que ens digui ara la veritat, saps què vull dir?
No t'ho creus, que el Barça estigui tan bé econòmicament, no?
Bueno, no sé, vull dir, el que s'ho cregui que comenci a ballar, perquè amb la temporada que s'estan sentint notícies, cada cop i volta digui que això està bé, dic, bueno, hòstia, fabulós.
Home, però com menys diners tens, més has de fer veure que en tens, si no et passen per sobre.
No, de fet, com menys diners tens, diuen que ets més feliç, no?
Doncs, alguns sí.
Felicitat màxima. Vull dir que no hi ha problemes, quan no hi ha diners no hi ha problemes.
Ja t'entenc.
No? Però una cosa són els diners de veritat i les altres les palanques, que és
un
suposat diner, no?
No, és que al final serem propietaris de res, Pere.
Potser podrà fitxar en bitcoins a partir d'ara.
D'autor, seràs d'autor.
Jo no.
Jo sóc
com la Gemma, republicà. Feia temps que ho sabíem, Gemma.
I fill del rei, fill del rei emèrit, que vas explicar al col·lapse l'altre dia.
Sí, sortia per la tele. L'any passat
no ho sabia,
Això era l'any passat.
Bueno, escolta, sí, tu que es va dir l'any passat, queda anul·lat.
Queda anul·lat, ja no serveix. S'ha de fer de nou.
Hem
d'acabar aquí.
És que m'ha agradat molt quan la Gemma ha dit ja en la porta, problema gruixut.
Ai, jo això no ho he dit, eh?
Sí.
Ah, no.
Bueno, ho deixem aquí. Per cert, Pere...
Això és trampa. Això sí que és una trampa al solitari, el que estaves fent el peixater avui.
Pere, explica'm què ha passat amb la revista Mongòlia i l'associació d'ultraadvocats cristians.
Hem presentat una querella, nosaltres ho vam fer el jutjat de Mataró, perquè aquesta associació fa molts anys que està assetjant a tota la dissidència, presentant querelles que acaben amb no res per ofensa als sentiments religiosos, però que t'obliguen a gastar, t'obliguen a fotre't en problemes i, per tant, a afavorir l'autocensura. I com que també es van querellar contra nosaltres amb una sèrie d'invencions que van afegir, doncs ara que ja s'ha arxivat ens ha semblat una molt bona oportunitat passar nosaltres a l'ofensiva i ser nosaltres els que ens carallem contra ells per denúncia falsa, amb l'ajuda de més de 1.600 persones que van col·laborar perquè ho poguessin fer.
M'agradaria dir que jo vaig tenir coneixement d'això que us va passar per les xarxes socials. Vull dir que a vegades tenen alguna utilitat i, evidentment, mira, espero que us en sortiu.
Doncs ho seguirem, gràcies. Pere, ho seguirem.
Moltes gràcies.
Pere Rossinyol, Anna Grau, Gemma Calvet, Jofre Llombart i Xuriguera i Faixedes. Que vagi molt bé.
Bon any.
Farem una pausa i de seguida Santiago Albarrico, avui al matí de Catalunya Ràdio amb Antoni Bassas. Ara tornem.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia: excel·leixo a l'hora d'accelerar les reunions. I la resposta era: brillo. Excel·lir és sinònim de brillar, i el truc era adonar-se que popularment s'ha usat l'expressió «au, brillo!» per apressar algú. 599 dels 1.247 participants l'han encertada. Per tant, avui ja dona 15 punts per a la Lliga 2025, que va començar ahir. Guanya el pack de la Lletera de Camp Llong Xavier Bardina Simorra, d'Esterri d'Àneu. Recordeu que ja podeu posar al vostre perfil la població des d'on participeu. Avui també ens heu dit: avanço, cimejo o supero.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Per fi! És Black Friday!
Això ja ha passat, Al.
I aquests preus tan baixos, di?
Aldi són sempre baixos, Al. I baixen encara més cada setmana perquè estalvies sempre.
Estalvia amb la banana?
A només 1,05 al quilo. Un 27% menys.
Així de fàcil?
Així d'Aldi.
Benvolguda energia. Recordes quan fa uns quants anys dèiem: mira que gastar tants recursos per portar-te des de tan lluny? Doncs avui diem amb orgull: a Espanya disposem de la millor energia, la del sol, el nostre sol.
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda energia. com hem canviat i com canviarem.
Uneix-t'hi a energiaparalcambio.com. IDAE, Govern d'Espanya.
Saps què valen les teves joies? A Circa sí, ho sabem.
Si vols vendre diamants de més d'un quirat, alta joieria o rellotges de col·lecció, només Circa t'ofereix el millor preu, amb rapidesa i discreció.
Reuneix-te amb un expert de Circa i et farà una oferta de compra gratuïta i un pagament immediat.
Visita circabarcelona.com o truca al 93 215 76 78 per programar una cita avui.
Ja han arribat les rebaixes més esperades. Les rebaixes del Corte Inglés. En esports tenim tot el que necessites per gaudir del millor entrenament. Folres polars, dessuadores, bambes de running, armilles i d'una gran varietat de marques. Les rebaixes del Corte Inglés. Del 7 de gener al 28 de febrer. A la botiga, a la web i l'app.
Històries divertides, misterioses, emocionants. Les aventures dels Beta, el Charlie Saura.
Us encantarà.
Troba el llibre a la botiga 3CAT i els punts habituals. El Desconcert 2025 arrenca aquest gener a la capital de la música urbana. El dissabte 18 de gener a Mataró, prepara't per viure la nit més boja de tots els desconcerts d'ICAT. Atents a l'alineació. A l'equip local, Martigo i Gugu. Dani Six i Iski. Contra les visitants, Uineta, Neixa i Maig. I fent-hi d'àrbitre, Gravo DJ. Vine al Desconcert de Mataró, el dissabte 18 de gener a les 10 del vespre, a la Sala Clau. Entrada exclusiva amb invitació. Demana-la a través del web o l'àplica.
Tot s'accelera. I el pop-up s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
És responsabilitat humana posar que les dades siguin correctes.
Les dades obertes de Catalunya, no? Com es podrien visualitzar?
Tenim una gran eina, però si no li fotem cas...
Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem. Tractem tots els àmbits de la societat amb la gent que ja la fa servir.
Aquest dimecres, nous episodis de Pop-up IA, el videopodcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Passa un minut de 11:15 del matí, som al matí de Catalunya Ràdio, i en els pròxims minuts ens ve molt de gust poder conversar amb dues persones. Antoni Bassas, què tal? Bon dia, com
Hola,
estàs?
Hola, bon dia, Ricard, molt
bon
bé.
Bon any, bon any.
Igualment, bon any.
Sobre un és l'Antoni Bassas, l'altre és Santiago Albarrico. Hola, Santiago, com estàs? Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Que avui també ens acompanya i t'agraïm moltíssim que ens acompanya. Que ens acompanyis. Deia, sobre els desafiaments d'aquest 2025, un any, ara ho parlàvem també, Antoni, ens acompanyava sí. Josep Borrell, del que està passant a Europa, amb l'auge a l'extrema dreta, amb Elon Musk, amb Donald Trump. Realment, la presència de Donald Trump o d'un president dels Estats Units marca, sens dubte, el que és la contaminació atmosfèrica, si vols, no? Del relat polític, del que passa també a casa nostra.
No sé si és contaminació, vaja, sí, ho és, però és també un nou medi ambient. O sigui, Donald Trump basa la seva política en fer por, en amenaçar, en ser el que la té més gran, en presumir que amb ell canvien les regles de joc, que amb ell comença una nova partida, que el que s'ha dit fins ara no val, que a ell no li apliquen els convenis o acords anteriors o les maneres en què les coses s'han fet tota la vida. Després... fa el que fa, o fa el que pot fer. Als Estats Units hi ha un sistema imperfecte, com totes les democràcies, però que ha funcionat prou bé, que en diuen checks and balances, és a dir, que el Congrés, la suma de la Cambra de Representants i el Senat, té tant poder com la presidència, per no parlar-te dels mil interessos polítics i econòmics, militars, dels Estats Units. Per tant, un president no pot fer tot allò que vol. Ara, sí que pot marcar un to. Sí que pot, amb aquest to, fer entendre alguns, o fer creure alguns líders polítics, per exemple, europeus, que no estan sols, europeus o llatinoamericans. Penso en Milei a Argentina, però penso en Orbán a Hongria o en Meloni a Itàlia, que no estan sols. I trepitja fort, i amenaça, i diu el primer ministre britànic i el rei Carles III hauria de dissoldre la Cambra dels Comuns perquè el primer ministre no va, fa molts anys, no va prestar atenció a un cas d'assetjament sexual quan tenia un càrrec judicial. Bé, totes aquestes coses formen part del nou to d'una presidència. I Trump això ho encarna de la manera que ja li vam conèixer fa 8 anys. Quina és la diferència? Doncs que ara n'ha après, que s'ha rodejat de gent més lleial, més fanàtica, podríem dir, i sobretot d'un conseller àulic, d'una mena de Rasputin, anomenat Elon Musk, amb el qual, doncs, totes aquelles coses que no ens agraden de Twitter o de X i del que significa això en la conformació de l'opinió pública, doncs cada vegada serà pitjor. I, per tant, les costures d'aquest sistema fràgil, preciós, que es diu democràcia, patiran, perquè hi haurà algú que les sacsejarà fins a esquerdar-les.
Quin diries, Santiago, que és aquest efecte o aquest to Trump que deia l'Antoni?
Bueno, sí, es verdad lo que en efecto estamos como en un nuevo medio ambiente global, y esto sin duda tiene que ver con el crecimiento de esta ultraderecha, con este internacional de la ultraderecha, que utilizando toda clase de medios, también los tecnológicos y digitales, pues ha acabado no solo contaminando, sino generando en efecto nuevas condiciones. Y creo que esto es importantísimo, de alguna manera no solo cuestionando las reglas del juego, sino generando la convicción de que esas reglas del juego, que hasta ahora de alguna manera regían el orden internacional y las relaciones entre las potencias, pues no funcionaba y no era bueno. Y hay un deseo de cambio de reglas de juego al que están respondiendo los sujetos más oscuros, oligarquías que hablan en nombre de las masas y de los pueblos, y pues en un contexto global en el que muy probablemente ya, de hecho, las reglas de juego que han funcionado durante la segunda mitad del siglo XX y este primer cuarto del siglo XXI, pues han quedado ya muy claramente quebradas. Yo, por ejemplo, otro día leía con inquietud un texto de Vladislav Surkov, que fue eminencia del Kremlin y mano derecha de Putin, en el que habla de una nueva tentación imperial, habla de una retranslatio imperi, invocando ese concepto de translatio imperi medieval, que se hablaba del traslado del imperio del este al oeste, y él utiliza este concepto, ¿no?, una retraducción imperial para de alguna manera consagrar un nuevo orden internacional en el que las guerras imperialistas estarían por encima de cualquier orden legal internacional, como de hecho algunas recientes declaraciones de Trump con el manifiesto sobre Groenlandia o el canal de Panamá.
Y eso o Canadá, perdona, Santiago, Canadá, ¿no?
Canadá
que vol unir-ho a Estats Units, sí.
Que era como medio en broma, pero en cualquier caso sí que sugería la posibilidad de que le iría muchísimo mejor a Canadá convirtiéndose en el 51 estado de Estados Unidos. Y eso sí que creo que es muy muy inquietante, por lo menos desde luego de todas estas interferencias en procesos electorales en Europa por parte de Elon Musk a través de X. Y además en una Europa dividida, en una Europa en la que el peligro ya no viene de Alemania, como en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, viene de Estados Unidos, el aliado tradicional de los últimos 100 años, y allí donde hay voces en Europa con cada vez más peso electoral que apuestan también por un cambio de las reglas democráticas del juego.
Parlava el Santiago Antoni de X, de fet ho hem parlat molt en les eleccions nord-americanes, però també potser aquí ens hem de preguntar què ha fallat en l'esquerra, no? Perquè aquest canvi o aquesta transformació que deia el Santiago ara no ha sigut capaç de capitalitzar-ho, d'afrontar, de representar aquesta classe treballadora d'alguna manera, no?
Sí, això ho vam veure molt clarament a les eleccions i amb la deserció de molts votants que podries imaginar que tenien interessos per votar el Partit Demòcrata i que van deixar de fer-ho. Però bé, és una deserció que hem vist sistemàticament també a les democràcies europees. En fi, la responsabilitat de l'esquerra és un gran capítol, aquest és un gran capítol, i jo no li restaré ni una sola de les responsabilitats perquè en tenen moltes, en fi, des de Tony Blair i la Tercera Via, aquell possibilisme, aquell creure que el món seria una mena de torn de partits en què ara li tocaria a la democràcia cristiana i ara li tocaria a la socialdemocràcia i que això seria un sistema que funcionaria sempre, doncs no, quan hi ha actors que juguen tan fort com l'extrema dreta, etc. No? Però és veritat també que tothom, no només l'esquerra, és la democràcia tota ella com a sistema, com a conjunt, que s'enfronta a una potència tecnològica enorme. O sigui, la capacitat que ara hi hagi grans altaveus en mans, per exemple, doncs del mateix Musk, que ens ha fet la ficció, que en part és veritat i en part és ficció, que tots som emissors, és a dir, que ara, com mai, tots tenim un megàfon i podem enviar molt lluny i de manera massiva i de manera instantània un missatge a tothom, això fa que la veritat o els fets objectius que havíem pactat més o menys, que era allò sobre els quals discutíem la vida de cada dia, doncs ara això comenci a ser una opinió. És a dir, Trump és una impugnació a la totalitat. Mm. Fins i tot amb això que dèiem, no? A les normes de joc, allò que ha estat establert, allò que és veritat, allò que havíem considerat que eren interessos compartits. I amb la seva... Amb això que diu de Groenlàndia, o de Canadà, o de Panamà, fixa't, vull dir, està assenyalant tres punts en el mapa molt importants, amb Mèxic, també, està enviant un missatge al món. Singular, és a dir, ell està fent una entrada per la porta gran, enviant un missatge a les grans superpotències, als grans protagonistes, als grans poders, o sigui, a la Xina, a Rússia, a Rússia per la part de l'Àrtic, no? A la Xina per la part del comerç. És a dir, vull controlar el canal de Panamà, vull controlar l'Àrtic, que, a més de ser una possible ruta en un oceà desglaçat, és també un jaciment de molts recursos naturals. Està enviant un missatge a la Unió Europea, a l'OTAN. És a dir, jo sóc font d'un nou ordre mundial.
Sí, sí.
I clar, davant d'això, no és l'esquerra que pateixi, és que és tot que queda sacsejat. I això fa respecte. Ara, no hauríem de respondre a la por amb més por, perquè aleshores estem perduts.
No, i al final també, és a dir, les conseqüències és que quan obres les xarxes socials i veus els influenciadors que hi ha, és a dir, hi ha una fascinació, Santiago, dels joves per l'autoritarisme, per posicions de dretes molt extremes, que és molt sorprenent. Estem parlant de gent jove.
Això... sí, és molt important. Yo creo que sé que nos dicen los datos que la mayor parte de los jóvenes ya no se informan a través de periódicos, ni siquiera a través de la televisión, se informan o a través de un amigo o a través de las redes sociales, y tus amigos a través de los cuales se informan, pues obviamente se han informado a través de las redes sociales. Esas redes sociales, como sabemos, sobre todo X, están absolutamente controladas por, en este momento, un sujeto de parte que es ya miembro del próximo gobierno de Trump, y que además es el hombre más rico del mundo y que funciona a través de una serie de algoritmos que seleccionan mensajes y que además promocionan los sentimientos más viscerales. El hecho, por lo tanto, de que la desconfianza, muchas veces legítima, hacia los medios de comunicación, digamos, hacia el periodismo clásico, que muchas veces no ha cumplido con sus compromisos deontológicos, el hecho de que esa desconfianza vaya acompañada de unos nuevos formatos tecnológicos en los que, por un lado, está la manipulación de los algoritmos, pero por otro lado, está, digamos, el formato mismo, el hecho de que, en definitiva, en las redes apenas se pueden leer titulares, memes, en las redes, de alguna manera, se mezclan sin solución de continuidad, los gags visuales y las noticias terroríficas, puede estar pasar de un gatito muy cookie al genocidio de Gaza, sin que ninguna de las dos cosas te afecte de forma decisiva. Y todo esto, yo creo que en un contexto de creciente desigualdad social, de creciente malestar, de creciente también erosión del enlace entre las palabras y las cosas. Yo en un artículo reciente escribía que el salvador del mundo no será el que arregle la economía, sino el que diga cosas claras y creíbles, aunque sean mentiras. Y creo que este papel lo cumple muy bien las nuevas tecnologías, y desde luego esas nuevas tecnologías controladas por personajes como Elon Musk, están sencillamente diciendo cosas claras y creíbles, aunque sean falsas, sí, en un momento de mucha complejidad en el que no sabemos qué significan las cosas ni quién tiene el poder. Sí. Y en ese contexto creo que es fácil utilizar esas redes y esos medios tecnológicos en favor de soluciones no democràtiques, autoritàries i, des de luego, imperials, com veiamos.
Sí, jo estic molt d'acord amb això que diu el Santiago, i, a més, trobo que estem assistint a una mena de segon capítol d'un procés que vàrem viure amb George Bush després de l'atemptat de les Torres Bessones, que va ser aquell de doneu-me la vostra llibertat, o almenys part de la vostra llibertat, i jo, a canvi, us donaré seguretat. El que està dient Trump és, escolta, aquest món és un lloc molt perillós, està ple d'amenaces, jo us protegiré, jo tinc la veritat, jo sóc font de veritat, és a dir, les notícies no és el que diu la CNN o el New York Times, sinó el que dic jo, el que di, a més ho disfressa ell i Musk dient el que dieu vosaltres a través de X, ara la veritat la dieu vosaltres i la veritat no està en els mitjans sinó a les nostres xarxes. I és clar, tu parlaves de la desvinculació que s'ha produït entre els joves i els mitjans de comunicació, però també amb el sistema polític, i per tant aquesta expectativa de vot cap a l'extrema dreta de part del segment més jove de la població. Però, és clar, si tu li estàs dient al jove, mira, el teu futur està amenaçat a la llarga pel canvi climàtic, a la curta perquè no trobaràs un pis, i sí, perquè per més que treballis no sortiràs de pobre.
És que la vida que els hi pintem, exacte, és un desastre.
La vida, sí, exacte. Això ja no crea un estat d'ànim, sinó un estat de desànim. Aleshores,
perduts al riu.
Bueno, en aquestes condicions, algú que té les idees clares, que trepitja fort i que, a més, pot dir, escolta, fixa't, jo m'he fet milionari. Això sempre és atractiu, sempre crida l'atenció. I tots sabem que madurar, crear-se un criteri propi de les coses, vol un temps, vol una certa edat, i les xarxes ens mantenen en aquest estat de tensió, de tensió permanent, de tensió creixent, però que després es desfà com el sideral, no? Quan fa la bromera i després baixa, doncs no porta enlloc, i això a gent com a Donald Trump i a Elon Musk ja els hi està bé.
Clar, i després també aquesta assimilació de la mentida a les xarxes, no? Segurament ja ha passat a altres escenaris. No sé, Santiago, per exemple, què en penses quan sents que la dreta espanyola o l'ultradreta espanyola qualifica el govern de Sánchez de comunista, és a dir, aquesta... Aquest buidatge que estem fent servir de les paraules, no? De que tot s'hi val.
Claro, sí, esto es tremendo, porque es verdad que yo creo, lo he contado muchas veces así, ¿no? En definitiva, si Dios no existe, no todo está permitido, pero sí que es necesario renombrarlo todo, preguntarse qué significan las cosas, porque siempre hay una especie de denominador, ¿no? Unos lo llamaban Dios, otros lo llamaban de otra manera, pero parecía que había un enlace como natural entre las palabras y las cosas, pese a que digamos que la guerra cultural procede de tiempos de Sócrates. Pero es verdad que más o menos sabíamos cómo se llamaban las cosas, y eso se ha ido erosionando, se ha ido diluyendo de tal manera que el desconcierto nos lleva a demandar definiciones claras, ¿no? La ultraderecha juega mucho con esto, ¿no? Un hombre es un pene, una mujer es una vagina, digamos, el pan pan y el vino en un momento de complejidad que nos desarma por completo. Y creo que además, al mismo tiempo, pues como siempre ocurre en las nuevas generaciones, hay una necesidad muy grande de rebelarse, de cuestionar, de de no aceptar lo que nos viene dado, de sospechar de todo lo que nos viene, de lo que nos viene dado. Y claro, la combinación de deseo juvenil de revuelta o de cuestionamiento y la manipulación total de unos formatos que en cualquier caso, como decíais, no permiten forjarse una opinión, porque la cuestión es, yo creo, esta, que se nos olvida, todo el mundo dice tiene derecho a tener su propia opinión, pero no, es que una opinión es una cosa muy seria, ¿no? Una opinión no es una postura. Nos obligan a tener una postura frente a cualquier cosa que ocurre en el mundo en cuestión de segundos. Y una opinión necesita tiempo para formarse, para madurar, necesita recurrir a fuentes fiables. En definitiva, no es tan sencillo tener una opinión. Ya hemos pasado, en efecto, del ámbito de las opiniones más o menos contrastadas.
Por eso, Santiago,
tanto debatir posturas a este de la postura inmediata.
Sí, no, anem a preguntar-te, Santiago, això vol dir que no tothom pot donar la seva... És a dir, no tothom té el mateix valor, la seva opinió?
¿Cómo?
Que no tothom té... L'opinió de tothom no té el mateix valor?
La opinió és algo que se construye lentamente, que permite ser respondida también lentamente, y de alguna forma, digamos que eso se llama opinión pública, no en vano, se construía a partir, esto al menos en el ideal democrático liberal, se construía a partir del contraste entre opiniones. Ahora, al contrario, se nos exige que tengamos una postura, inmediata frente a cualquier acontecimiento del mundo y sin tener suficiente información al respecto. Y eso hace que esa información la busquemos ya con un sesgo en las redes. En las redes hay cualquier información que uno quiera buscar, la va a encontrar, va a ver apoyada cualquier idea, por muy delirante que se le haya pasado por la cabeza. Y, las encuentras muy muy fácilmente. Y gracias a eso se ha construido todo un mundo paralelo que para los que desconfían de las instituciones, para los que desconfían de los medios de comunicación tradicionales, se ha convertido en una asidero en medio de la inseguridad que va minando aún más ese horizonte ideal de opiniones construidas después de deliberaciones y de informaciones decantadas.
Em sembla molt interessant això, Antoni, aquesta frase que ha dit el Santiago, no? De que l'opinió és una cosa molt sèria.
Sí, és a dir, tu preguntaves si l'opinió és igual, si l'opinió de tothom val el mateix.
Val el mateix,
no? Sí. No, el vot sí, el vot val el mateix, i el vot s'hi arriba a través de... Bueno, se suposa que d'un procés de reflexió. Però fixa't que en general el vot és una qüestió molt emotiva, molt emocional, molt d'estómac, que tots els partits juguen, tots, sense excepció, però l'extrema dreta ha demostrat tenir una gran habilitat per capitalitzar aquestes emocions negatives i aquests missatges confrontacionals. L'esquerra hi juga. Això que està començant avui Pedro Sánchez amb la commemoració de Franco, jo crec que té molts punts dèbils i que té a veure també amb els seus problemes, les seves necessitats de cortines de fum i la necessitat, com sempre, de posar l'oposició, en aquest cas el PP i Vox, doncs, contra els focus de esteu en el cantó incorrecte de la història, etcètera, no? Però vull dir que l'opinió en efecte... L'opinió en efecte és una cosa que s'ha de... És una cosa que s'ha d'anar madurant, clar.
Santiago.
Sí, decía, bueno, en efecto, no es lo mismo, o sea, no todas las opiniones valen lo mismo, es absurdo. Es decir, hay cosas que no son una opinión, que los negros o los judíos o los árabes son genéticamente inferiores, eso no es una opinión. Hay cosas que no se discuten como opiniones, y precisamente por eso no se puede discutir con ella. La cuestión es cuando de pronto se trasladan al espacio público en forma de opiniones legítimas, atropellos a la razón, a la ciencia, conspiracionismos diversos como estamos viendo. Y la cuestión, yo creo, aquí, si comparamos la opinión con el voto, ¿no? Un voto, desde luego, debería ser el resultado de una deliberación también lenta, madurada, contrastada, y por lo tanto, digamos, de la construcción de una previa opinión. Pero sabemos que el voto, y de ahí su volatilidad en los últimos 10 años, se construye de una forma muy parecida a como se construyen las redes, ¿no? En términos de desatención, de impulsos muy, muy rápidos, de celeridad y de visceralidad. Y bueno, pues naturalmente que todos los votos valen iguales y que debemos seguir defendiendo eso sin duda como pilar de la democracia, pero no sin llamar la atención sobre los peligros de que en estos momentos el voto ya no tenga nada que ver con la opinión, o sea, de alguna manera emancipado completamente de la de la opinión, y acabamos, pues esto, no sé, votando contra un gobierno que se ha definido del social comunista, allí donde, sin duda, a muchos nos gustaría que fuese por lo menos socialdemócrata.
Antoni.
Sí, aviam, el problema aquí que tenim en aquesta relació sobre el vot i la formació de l'opinió és que ha semblat durant molt de temps, si parlem de les responsabilitats de l'esquerra o dels partits tradicionals, perquè hi ha una part del conservadorisme liberal que s'ha vist sorprès també per aquesta irrupció de l'extrema dreta. Vull dir que hi ha llocs on els hereus de la democràcia cristiana estan patint perquè els hi passa per sobre fins i tot l'extrema dreta. No? El PP no governa perquè hi ha Vox. Vull dir, què és el que ha passat aquí? Home, que potser hi ha partits tradicionals, penso molt amb l'esquerra, que s'han adormit amb la idea de... No, aquests són votant nostres, aquests els tenim sempre, aquests ens votaran sempre a nosaltres. No, igual que Trump vol Groenlàndia, de l'extrema dreta vol el vot d'algú que no és seu. I fixa't que l'està aconseguint, o que el pot aconseguir, no? Aquí, en aquesta mena de sorpasso més o menys inesperat de l'autoritarisme de dretes, hi ha el desatendre o fer, desatendre la realitat dels problemes que pot suposar la immigració, dels problemes que suposa l'augment del cost de la vida. Si continuem parlant de tràmit dels Estats Units, escolta, fins al mes de juliol resulta que Joe Biden estava perfectament capacitat per continuar sent president dels Estats Units. Va caldre un debat on va fer un paper lamentable i on va demostrar la seva senilitat perquè corre cuita els demòcrates s'entreguessin a Kamala Harris. Bueno, aleshores, els demòcrates quan deien la veritat? Quan deien que Biden estava a punt o després quan ja no estava a punt? Ja. És a dir, si tu poses fàcil, home... són especialistes en aprofitar-se'n.
Sí, però que al final també, és a dir, el món que ens està quedant, Santiago, és un món que compleix aquella premissa que la gent cada vegada més gran ho va dient, no? Que cada vegada els anys ens van portant cap a un món que és pitjor que l'anterior, que els dels anys anteriors.
Ja, sí, lo único que han dicho es que de las vagadas, de las zonas es que hay que recordar, bueno, pues cautelar alarmismo que las olas reaccionarias de ultraderecha en la historia de Europa y del mundo han venido acompañadas de muchos muertos. Y naturalmente estamos viviendo una situación en la que podemos recordar otros periodos de la historia, ¿no? Ahora mismo ya acabo de leer el libro de Sigmund Ginsberg, que se llama Síndrome de 33, es imposible no encontrar una rima a veces consonante, no solo asonante, en lo que ocurrió en el periodo de entreguerras del siglo pasado y lo que está ocurriendo ahora. Y recordemos además que, por ejemplo, el nazismo duró apenas 14 años, y en 14 años pues provocó 80 millones de muertos. De manera que a mí no me gustaría aferrarme a esto. Bueno, una ola de alguna ola de progresista sucede una ola reaccionaria y ya vendrá una ola progresista, porque la próxima ola progresista puede venir después de unos pocos años, de un puñado de años en que unas oligarquías mundiales liberales y autoritarias puedan poner a pasarría el mundo, provocando muchas, muchas víctimas. Perdón, ya estamos viendo muchas víctimas, por ejemplo, en Gaza y muchas víctimas en Ucrania.
Sí, sí. Santiago Albarrico és filòsof i assagista. Avui ens ha acompanyat en aquesta conversa amb Antoni Bassas. Moltíssimes gràcies a tots dos, de veritat. Una abraçada. Bon
gràcies,
any.
Bon dia.
Gràcies, una abraçada.
Una abraçada, bon dia.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio.
Així és. A Catalunya Ràdio tornem a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio al teu costat.
El dijous 13 de febrer venim amb tu.
Tornarem a fer els nostres programes on ens proposeu els oients.
Farem la ràdio al menjador de casa teva. I ves que no ens hi quedem a sopar.
Allà on vulguis, amb tots nosaltres.
I fins i tot podem canviar de país.
El Dia Mundial de la Ràdio ens multipliquem per arribar on ens proposis.
A mi m'agrada més que la gent vingui que no pas haver d'anar enlloc.
Què vols que et digui?
Fes-nos la teva proposta a catradio.cat.
Arribarem fins on ens digueu.
Farem la ràdio junts!
El Dia Mundial de la Ràdio farem autèntica ràdio de proximitat.
Catalunya Ràdio.
El dijous 13 de febrer...
Venim amb tu.
A 3CAT estem de viatge. Un viatge cap al futur de la teva. La teva tele, la teva ràdio, la teva plataforma. I volem gaudir de cada moment. Perquè el millor de fer un viatge no és arribar. És l'entusiasme de fer-lo. 3CAT. Ens mou l'entusiasme.